3 minuts i seran 2:15 del matí. Avui us diem benvinguts a l'Uruguai, com sempre, un espai que ens apropa la Rosa García, membre del col·lectiu de dones mexicanes a Sant Cugat. Molt bon dia, Rosa.
Hola, Sergi, bon dia.
Avui has escollit l'Uruguai amb algun motiu en especial o per seguir ruta per l'Amèrica del Sud?
És per seguir ruta, ja que a l'Uruguai lo estamos deixant a darrere, no podia faltar. És l'únic país del que nos faltava parlar, del Cono Sur.
Molt a prop de l'Argentina, molt a prop del Brasil. Sí. Bé, amb l'Argentina potser tenen més semblances i també més rivalitat en alguns aspectes.
Ah, sí, és, ja estan, són veïns i tu saps que a vegades se comparten coses que costa, saps? Que costa i surgen una mena de disputes.
M'apuntes que comparteixen amb l'Argentina i el Brasil, per exemple, un cas curiós, i d'altra banda també lògic, perquè com diem estan a prop, que és la temperatura.
La temperatura, sí, però sobretot a l'Uruguai et pots trobar que la temperatura és gairebé la mateixa en tot el país. No canvia com en un altre lloc, que si te anaves a una punta del sud variava molt. No, aquí, al ser una planícia, o sea, gairebé llana, no tiene picos molt alts, oscil·la entre los 17 grados de temperatura de media.
La diferència seria potser que aquí sí que els canvis estacionals els trobem,
sí,
més marcats.
Sí, són molt marcats. El canvi de primavera a otoño és molt marcat i passes del calor d'estiu al frío.
Destinacions turístiques de l'Uruguai, quins són aquells punts que ressaltaríem, Rosa?
A l'Uruguai pots trobar los balnearis, són molt famosos per les seves aguas termales i destaca Punta del Este, però també té unes playas molt maques i sobretot te pots anar al río de la Plata, que la gent acostumbra a anar-hi a banyar-se.
El que dèiem, coneixem el Riu de la Plata segurament per l'Argentina, però, sí. Clar, veïns de l'Uruguai també els toca un tros del riu.
Sí, ja les toca, ja, sí. En Montevideo, la capital també és molt important.
I apuntes també una colònia, la colònia del Sacramento.
Del Sacramento, també. Tots aquests llocs també se distingueix per les aigües termales.
Què fa el govern uruguaià amb la finalitat d'incentivar el turisme en aquest país, Rosa?
Bueno, con el fin de conseguir o de atraer más turistas, el gobierno implementó el llamado programa de devolución del IVA. Vol dir que tú guardas los tickets de la compra y abans de surtir, fas una declaración, digámosle, y tornarán un porcentaje del IVA que tú has gastado.
Un percentatge molt elevat, 85%.
Sí, està molt bé. Has de tenir cuidado de guardar-te tot el ticket de les compres.
I què són les xacres, parlant de punts turístics? Perquè també és un aspecte que es destaca com a centre turístic.
Eso sí que quedó mal, porque la verdad es que no sé decirte exactamente qué son.
Anem a la gastronomia del Rosa.
Ya preguntaremos, ya. Lo destacaremos la propera semana, si te sembla bé.
Perfecte.
De la gastronomia, pues, como tú bien decías al principi del programa, comparteixen moltes similituds amb l'Argentina, sobretot per la seva planície, i tenen molta carn de vacuno, és el que se destaca. Comparteixen la tradició de hacer el asado, com ja vam parlar de Argentina, que és un ritual. Pues para los uruguayos también es un ritual asar la carne. Convidan a los amics y bueno, es lo mateix.
Parlem de carn, parlem d'aquests assados argentinos que també tindríem a l'Uruguai, però també hem de destacar la producció de la indústria lletera.
Sí, de la indústria lletera també. Tienen una gran varietat de formatges. Y producen molta mantequilla, la crema doble, la crema chantilly, que es una mena de nata, de yet batida para hacer postres. Y sobre todo, lo que más les agrada es el dulce de leche. No sé si tú lo has probado, es una... bueno.
En alguna ocasión, para mí ya es dulce, ¿eh? Eso que me agradan los dulces.
Es muy dulce. Y bueno, como decía, se destacan los quesos, los formaches.
Una beguda alcohólica originaria de Uruguay, Rosa.
La grapa miel. La grapa miel es una bebida originaria de Uruguay I aquesta beguda s'obtiene al barrejar la grapa al mel. Y se obtiene esta beguda que tiene un 25% de alcohol. O sea, y ahora también cabe destacar que están produciendo vino uruguayo que tiene muy buena fama.
Doncs ens apuntem la grapa miel, aquesta barreja de grapa i mel que ens comporta, com deia la Rosa, un percentatge d'alcohol al voltant del 25%.
Sí, ja està bé, oi?
Sí, més val no prendre'n gaire.
Eso.
Altres coses que hem de saber, que hem de destacar de l'Uruguai, Rosa.
En l'Uruguai, la llibertat de premsa és una de les més altes de tota Latinoamèrica. Incluso està al primer lloc en cuanto a libertad de prensa, se respeta molt.
Això és important.
És important, sí, és important, perquè, per exemple, en el meu país esto no ocurre, lamentablemente.
El govern de l'Uruguai també va posar en marxa l'any 2007 el que s'anomena com a Plan Ceibal.
El Plan Ceibal, sí, este és un projecte que consisteix en donar a cada nen i a cada mestre un ordenador portàtil. Perquè, bueno, para que facin les seves deures i que estén en la punta, que estén en la punta en quant a tecnologia.
És a dir, que anem una mica com aquí, introduint la informàtica, els ordinadors portàtils individuals a les escoles pels alumnes.
Sí, ja, eso ja és un logro. I també cabe destacar de que l'índice d'alfabetització és gairebé d'un 100%, és molt alt.
97,7%,
sí.
La setmana passada, quan parlàvem de Costa Rica, també parlàvem d'un índex molt alt, però no sé jo si arribava aquest 97,7%.
No arribava, no, és més alta aquí a l'Uruguai.
Què més hem de comentar d'aquesta població? Vaja, no ho hem dit, però com la resta de països de l'Amèrica del Sud, ens trobarem, Rosa, amb gent oberta, amb ganes de diàleg i d'acollir-nos també a Uruguai.
Sí, és gent molt oberta, com ho dius, però... su origen es europeo. A las horas conservan una miqueta también de la enseñanza europea. Gairebé un 88% son de origen europeo. Después le siguen los mestizos con un 8% solamente. I la població afro-uruguaya és un 4%.
És a dir, que aquí sí que la població indígena pràcticament és inexistent.
Pràcticament, ja. Exactament. Gairebé no existen los anomenados gauchos.
Una població actual, per tant, conformada a través d'aquestes onades migratòries
que van viatjar
als països de Sud-amèrica.
Sobretot els espanyols i seguidos els italians.
Segurament també hi haurà francesos, alemanys, com a qualsevol país, però els italians i els espanyols sí són els que més predominen, també els italians.
Sí, sobretot els espanyols i els italians són els que tenen més descendència.
Anem a la festa. Ara feia dies que crec que no parlàvem de festa.
De les
tornem a entrar-hi amb l'Uruguai.
Tornem, sí. Aquí a l'Uruguai, les festes cristianes, com a l'Uruguai és un país totalment laico. Aleshores, les festivitats que se relacionen con la iglesia le cambian el nombre. La Semana Santa i la de Navidad incluso no se anomenan d'aquesta manera. Le llaman la Semana del Turismo a la Semana Santa. Y a la Navidad le diuen el Día de la Familia. Esto es por como te digo, porque es un país totalmente laico.
Parlem ara de rècords, perquè en tenen un de particular.
Sí, tienen uno del cual los uruguayos se sienten molt orgullosos. Y es del carnaval, del subcarnaval, como también en Brasil, lo que diríamos son veïns, y comparteixen moltes coses.
Però aquí l'han volgut fer més llarg.
Aquí és més llarg. Aquí la festa se la toma molt en serio i dura gairebé o una mica més de 40 dies.
Els mateixos dies que la Quaresma.
Sí.
Aquí.
Sí.
Aquí,
sí,
eh? Sí. No diem que coincideixi amb dates.
No, però sí, más o menys.
I ho veiem a la capital, a Montevideo.
A Montevideo.
40 dies de carnaval. Mira, nosaltres dèiem que al Brasil
que era,
hi havia festa.
Sí, pues mira l'Uruguai, com et dic, se lo toman molt en serio, i si vas és cap al febrer, pues segur que te tocarà algun dia de carnaval.
I acabem, Rosa, amb la música, perquè comparteixen amb els seus veïns, amb els argentins, el tango.
El tango.
Crec que em vols destacar un nom, el de Carlos Gardel.
Sí.
Aquí què fem ara? Gardel és nascut a Tolosa, França, és nascut a Tacuarembó, l'Uruguai.
Sí, los uruguayos diuen que és, obviamente, que és de Uruguai que va a nacer al Uruguay. Pero la, lo que sí es vencer es que Carlos Gardel es va a nacionalizar argentino.
Pero exacte, si una cosa sabem amb certesa sí, és que va créixer sí, a l'Argentina.
Exactamente, si va néixer a França o a Uruguai, no n'hi ha una certesa. Però els uruguaios creuen que va néixer, sí.
Allí. Ells, pel que pugui ser, se l'han atribuït sí, i ja porten temps dedicant-li reconeixements a, sí, a aquest compositor de es... tango, que de fet seria el més important de la primera meitat del segle XX.
Sí.
Però queda aquesta incertesa si era nascut a Tolosa, França. De fet, hi ha una cançó del grup El Cuarteto de Nos, que sí, és rock, de l'Uruguai mateix, anomenada Nada es gratis en la vida, que parla també d'aquesta desil·lusió que es van endur quan van saber que l'origen era Tolosa, França, i no a Uruguai, a Tacuarembó.
Ah, sí.
I és la cançó que, de fet, estem escoltant de fons, ens apunta el nostre tècnic Raúl Orgales. Rosa, amb això tancaríem...
Tancaríem ara per l'Uruguai i ja a veure la propera setmana cap a on anem.
Tanquem amb això i tanquem avui, Rosa, amb estadístiques que tenim noves aquí a Sant Cugat relacionades amb la població, tot i que la població estrangera a la ciutat ha disminuït perquè ho ha fet amb més de 450 persones des de principis del 2012 fins a aquest gener. Hem de dir que ha augmentat el nombre de països amb representació, perquè ens han vingut persones d'Estònia, Macedònia, Congo, Guinea-Bissau, Malàisia i Uzbekistan, que no en teníem, i continua sent el país amb més població estrangera ocupat ara mateix a Sant Cugat, Bolívia, amb un total de 990 persones, un dels que ja hem tractat en sí, aquesta secció. El seguiria a Itàlia, després vindria a França, i després marxaríem un altre cop a l'Amèrica del Sud, a l'Equador, un altre país que també ja hem tractat, que actualment té 691 ciutadans al nostre municipi.
Vaja.
Noves informacions que sempre ens van bé per a aquesta secció, sense anar més lluny, el benvinguts. Avui hem tractat l'Uruguai i hem acabat debatent si Carlos Gardel és nascut a Tolosa, França, o a Tacuarembó, Uruguai. Avui ens convenia situar-lo a l'Uruguai.
A l'Uruguai, sí. Però, bueno, com passa també con Colón, deixem-ho així, que cadascú, bueno, lo agafi lo que vulgui.
Rosa García, membre del col·lectiu de dones mexicanes de Sant Cugat, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, Sergi.
I fins la pròxima.
Fins
marxem
la
amb aquest tema, precisament, que encara el tenim sonant de fons, Nada es gratis en la vida, del Cuarteto de Nos, rock des de l'Uruguai.
Que trae regalo, sea con dinero o no, siempre se paga un favor, y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida, pagué antes o después, la cuenta va a aparecer, y está claro de que nada es gratis en la vida. Papá pagó una mina en un bar, cuando me llevo a debutar, y por curarme se endeudó de la peste que me contagió. Sí, sí, ya sé, esperma, doné, pero pobrecito destinatario, yo tengo Alzheimer hereditario. Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó, si da limosnas de cuantías, tan santo desconfía. Sea con dinero o no, siempre se paga un favor, y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida, pagué antes o después, la cuenta va a aparecer, y está claro de que nada es gratis en la vida. Si será así, que lo jodí al diablo cuando le vendí mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario, y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad. No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Si alguien no pide sus tajadas porque no vale nada, sea con dinero o no, siempre se paga un favor, y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida, pagué antes o después, la cuenta va a aparecer, y está claro de que nada es gratis en la vida. dicen la